Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Tallen el camí antic de Tossa a l'alçada de l'hotel Moremar a causa d'unes obres. Es calcula que els treballs tindran una durada de 15 dies. Per aquest motiu, no poden circular els vehicles en aquest camí, en el tram comprès entre l'avinguda de la Magnòlia i el carrer Calatrons. Segons la policia local, els cotxes que hagin d'accedir a les urbanitzacions que hi ha en aquest sector ho han de fer per l'entrada a Cala Canyelles. Durant aquestes dues setmanes, els veïns més afectats són els residents a les urbanitzacions Mongoda, Tortuga i Llevantina. Ho comentarem amb el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat, a qui com a regidor d'Esports també li volem preguntar per la festa de l'esport lloretenc que se celebra aquest diumenge. Obrim així aquest dimarts 16 de gener, un dia en què en els diaris hi veiem que arriba per fi a judici el cas dels incidents del 2011 aquí a Lloret, els aldarulls que hi va haver a l'agost i que gairebé 7 anys després arriben a judici amb una vintena de persones cridades al banc dels acusats. Veurem si finalment es pot celebrar, perquè sabem que hi havia moltes d'aquestes persones que estaven il·localitzables. En tot cas, obrim així el bon dia, bona hora d'aquest dimarts 16 de gener i també amb els temes que ens presenta en Josep. Què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Bon dia, Lloret de Mar. Aquest divendres, jornada de donació de sang a Lloret. La diada, coincidint amb la campanya de donants de sang de Catalunya, s'ha vist afectada per l'epidèmia de grip i pel canvi d'hàbits de les festes de Nadal. En parlarem de tot plegat amb Meritxell Casacoberta del Banc de Sang i Teixits de Girona. Pel que fa a l'epidèmia de grip, entrevistarem Imma Morató, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa, per saber el nombre de casos que estan tractant aquí i el perfil dels afectats. També esbrinarem detalls de la xerrada sobre intel·ligència emocional que oferirà la psicòloga Esther Mas aquest dijous a la biblioteca, de la mà de l'Associació de Dones Aurora. I també sabrem que s'està preparant una trobada dels delegats de totes les classes de segon d'ESO de la comarca de la Selva. Hi participaran 22 lloretencs. Serà el dia 9 de febrer a Sils. Ho explicarà Amadeu Breva, tècnic de l'Oficina de Jove de la Selva.
Tot això ho complementarem, com cada dia, amb la informació meteorològica i també amb el repàs de l'actualitat general. Comencem i desitgem que passeu un molt bon dia de part de Rosa Giral, que la tenim a la producció, i Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts. A aquesta hora, Miquel Bernis ja està a punt per donar-nos tots els detalls de la informació meteorològica. Miquel, et saludem. Bon dia. Què ens expliques?
Bon dia, Maria. Aquest dimarts estarà sobretot marcat per la pujada de temperatures que notarem respecte a dies anteriors. Avui màximes que superaran els 15 graus al migdia i, per tant, l'ambient molt més càlid i agradable que no pas el del cap de setmana o el d'ahir dilluns. En una jornada en què el sol predominarà, bàsicament amb pocs núvols, i en què en moltes comarques no gaire, la selva marítima bufarà el vent de ponent de forma bastant destacable. Esperem que els dies vinents no siguin tan càlids com avui, però que en general el centre de la setmana es mantingui un ambient bastant confortable, com a molt amb un parell de graus menys respecte als valors d'avui. També de nit, en general, l'ambient serà poc fred els pròxims dies. Estem a l'espera d'un canvi de temps que arribarà sobretot entre divendres i dissabte. De moment, de cara a demà i dijous, ja hi haurà més estones de cel mig ennuvolat. Això farà també que la temperatura baixi al migdia, però si arriba a ploure la nit de dimecres a dijous, en tot cas serien molt poques gotes. Sí que és molt més probable que plogui la nit de divendres a dissabte amb un altre front, que en aquest cas sí que sembla clar que ha d'haver-hi més possibilitats que ens deixi pluges destacables en moltes comarques de Girona i nevades en molts sectors del Pirineu, fins i tot a cotes baixes de sectors del Pirineu i Prepirineu. Això passarà a l'inici del cap de setmana. Per tant, un dissabte que es preveu molt més fred, molt més hivernal, tot i que després, diumenge i dilluns, les temperatures tornarien a pujar.
Doncs veurem aquest fred al cap de setmana. Gràcies, Miquel. Ara mateix, 3 graus ens marca l'estació meteorològica de Protecció Civil a la caserna de la policia local. També hi veiem que la humitat està al 92% i tot plegat fa que la sensació tèrmica sigui de 2 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa avui, dimarts 16 de gener, marcada pel cas Palau. Almenys és així en el Punt Avui, el diari de Girona. En el primer hi llegim presó per Millet i els Montull i multa de 6,6 milions d'euros a Convergència Democràtica. Mentre que el diari de Girona titula condemnen a Convergència per cobrar 6,6 milions en comissions il·legals. El partit haurà de tornar els diners i el tribunal imposa pena de presó per l'extresorer. L'audiència confirma l'acord criminal de comissions de Ferrovial a Convergència Democràtica a canvi d'obra. Millet i Montull, condemnats a 9 i 7 anys de presó pel saqueig de l'entitat, xifrat en 23 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona condemna a 9 i 7 anys els màxims responsables de l'espoli del Palau de la Música. L'extresorer de Convergència està condemnat per haver cobrat comissions il·lícites de Ferrovial a través de la institució i Artur Mas nega cap irregularitat en l'adjudicació d'obres i el PDeCAT se'n desmarca. En el cas del Punt hi ha una imatge de Fèlix Millet i una altra de Jordi i Gemma Montull que van conèixer la sentència ahir al matí al Palau de Justícia de Barcelona. Mentre que el diari de Girona mostra els protagonistes i destaca que Fèlix Millet, l'expresident del Palau de la Música, està condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó, 4,1 milions d'euros de multa. Jordi Montull, director general del Palau, 7 anys i 6 mesos de presó, 2,9 milions d'euros de multa. Gemma Montull, responsable financera del Palau de la Música, 4 anys i 6 mesos de presó, 2,6 milions d'euros de multa. I Daniel Osàcar, tresorer de Convergència Democràtica i gerent de la Fundació CatDem, 4 anys i 5 mesos de presó, 3,7 milions d'euros de multa. I repassem ara altres notícies que ens porta la premsa en aquest dimarts. I, per exemple, llegim el diari de Girona i també al Punt que els lletrats del Parlament rebutgen que Puigdemont sigui investit des de Brussel·les. Diuen que la investidura ha de ser presencial. L'informe elaborat pels experts rebutja tant la delegació de vot proposada pel Suprem com el vot telemàtic. Mariano Rajoy avisa que el 155 seguirà en vigor si no hi ha investidura i l'expresident li exigeix que respecti el resultat. Si Puigdemont és investit de manera telemàtica, Rajoy mantindrà el 155. Més notícies. Girona proposa tenir un nou velòdrom cobert per atraure el ciclisme d'elit. Ho diu el diari de Girona, on també llegim que Cistella i Navata xifren en 3,2 milions d'euros els desperfectes pel Tornado. Un esquiador mor a Masella a enxocar amb un arbre a les pistes senyalitzades. Val a dir que és un home que tenia 67 anys, mentre que Baqueira Baret, un noi de 35 anys de Bilbao, va morir també fora pistes amb un accident. A Figueres, les noves places de zona verda funcionaran aquesta primavera. I els hostalets d'en Bas, ho diuen al diari de Girona i al Punt, un encaputxat assalta una casa en aquest municipi, lliga i colpeja dues dones en un robatori. Va després d'agredir-ne un altre amb un pal i s'endú un botí de 300 euros.
Més titulars, tot i que siguin monotemàtics, perquè Convergència Democràtica de Catalunya condemnada a tornar 6,6 milions d'euros pel cas Palau és el fil conductor de totes les portades de la resta de diaris generals. Per exemple, El País titula El partit de Puigdemont i Mas va cobrar comissions il·legals. El Periódico, l'epitafi de Convergència Democràtica de Catalunya. El diari La Razón, Convergència ens roba. El diari Ara, Convergència Democràtica de Catalunya condemnada. El diari ABC, les comissions sepulten el partit que ha trencat Catalunya en dos. El Mundo titula condemnen l'entramat delictiu que finançava el nacionalisme. I La Vanguardia, en la seva portada, llegim el Tribunal del Cas Palau condemna Convergència Democràtica de Catalunya per finançament irregular.
I altres notícies que també volem destacar en el dia d'avui són les que repassem a continuació. Per exemple, que Mitsubishi, Panasonic i la Tagliatella també han traslladat la seu social fora de Catalunya. Amb aquestes ja són més de 3.200 les empreses que han canviat el domicili fiscal des de l'1 d'octubre. I en un altre ordre de qüestions, ratificada la condemna a una mare per calumniar una mestra en un xat de pares, al WhatsApp. La jutge desestima el recurs d'apel·lació contra la sentència a la mare. 7 morts ofegats quan una patera s'ha encallat a Lanzarote. 2 dones mortes en una allau humana a la frontera de Ceuta amb el Marroc. Atenció a aquesta notícia, detenen una parella que tenia els 13 fills encadenats i desnodrits a Califòrnia. Els pares han ingressat a la presó i els fills, que tenen entre 2 i 29 anys, han estat traslladats a un hospital. També en l'àmbit de successos, 14 noies segrestades per Boko Haram diuen en un vídeo que no pensen tornar a casa. I obrim plana cultural per destacar dues notícies. Una és que Llúcia Ramis ha guanyat el Premi Anagrama de novel·la en català per l'obra Les possessions, una història sobre corrupció amb una protagonista que es retroba amb la seva família a Palma. I l'altra és que ha mort de manera sobtada la cantant de The Cranberries, Dolores O'Riordan.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent, on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana de serveis jurídics. També s'ha convocat un procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, fins al dimecres 24 de gener. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC o consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Aquest divendres 19 de gener a les 8 del vespre tindrà lloc la presentació i l'espectacle inaugural de la temporada gener-juny 2018 del Teatre de Lloret. L'acte inclourà intervencions d'alguns dels protagonistes de la nova temporada i algun petit tast de la nova programació. Esperem gaudir de la vostra presència. Acte obert a tothom fins a completar l'aforament. Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar, al Puntet i al Centre Cívic del Rieral.
Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya a Lloret de Mar. Aquest divendres, al Teatre Municipal, en horari de 10 a 2 del matí i de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Al Centre Cívic del Rieral, de 2:15 de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Vine a donar sang. Banc de Sang i Teixits, Associació de Donants de Sang, Girona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lloret de Mar. Amb la teva sang pots donar
vida. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Que hauríem de ser una potència a nivell turística, i els de, entre nosaltres mateixos, l'únic que fem és rebre cops quan hauríem d'estar més units.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Però sí que és veritat que s'hauria de fer un esforç de que la gestió municipal quedés una mica aïllada de tots els temes nacionals, perquè en realitat la gestió municipal es tracta de fer la vida millor a la gent del poble.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Hi ha un tema, jo penso que el respecte cap als polítics és una cosa que s'han de guanyar, jo sempre ho he pensat.
Els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És un quart i un minut de nou del matí. Bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui comencem explicant-vos que han tallat el camí antic de Tossa a l'alçada de l'hotel Moremar a causa d'unes obres. Es calcula que els treballs tinguin una durada de 15 dies. Per aquest motiu no poden circular els vehicles en aquest camí, en el tram comprès entre l'avinguda de la Magnòlia i el carrer Calatrons.
Segons la policia local, els cotxes que hagin d'accedir a les urbanitzacions que hi ha en aquest sector ho han de fer per l'entrada a Cala Canyelles. Durant aquestes dues setmanes, els veïns més afectats seran els residents a les urbanitzacions Mongoda, Tortuga i Llevantina.
Avui ens visita aquí als estudis el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat. Bon dia.
Bon dia.
Què és el que s'està fent exactament en aquest tram?
Bé, s'està fent una obra per la instal·lació d'una reixa interceptora d'aigües pluvials al passeig de les Acàcies, això és més allà a l'alçada de l'hotel Moremar. I bé, el que és una actuació que tardarà uns 15 dies.
Sí, tenim un problema.
Bé, doncs això tardarà uns dies. Allà teníem queixes repetides d'un edifici en el qual en l'aparcament hi entrava molta aigua. El dia que plovia, doncs, els baixants no estaven del tot ben fets, i si hi havia molta aigua, doncs feia que s'inundés o que entrés molta aigua dintre d'aquests aparcaments. I el que fem, doncs, és col·locar una reixa que interceptarà aquesta aigua i la portarà a través d'una canonada fins a una riera que hi ha subterrània allà mateix. Que passa que és una obra petita, petita pel volum i pels dies que serà, però sí que té una incidència en el trànsit molt important. Per tant, demanar paciència a les persones que viuen en aquestes urbanitzacions, a la Llevantina, a la Tortuga
i a la Mongoda.
I això, intentar que sigui abans d'aquests 15 dies que ha informat la policia, que puguem tenir acabar aquesta obra i que aprofitem per fer aquests dies abans de que vingui la Setmana Santa o abans de l'estiu, que bé, doncs té menys incidència que potser en una altra època de l'any, que hi ha més volum de cotxes o més trànsit o més gent aquí a Lloret de Mar.
I al ser una obra petita entenem que el pressupost també és petit, no?
Sí, són 11.000 euros i 11.000 més IVA. Sí, és una actuació petita dintre del que és fer un carrer o fer altres coses, doncs, que té molt més cost.
Doncs simplement volíem deixar-ho dit i demanar aquesta paciència als veïns de la zona, no? Que és el que toca quan s'ha de fer alguna actuació.
Sí, sí, que sempre que podem, doncs, ho fem en aquesta època. I bé, demanar disculpes, i si hem dit 15 dies, si acabem abans, serà una bona notícia també.
I regidor, com a regidor d'esports, també volíem preguntar-li, aquest diumenge se celebra la festa de l'esport lloretenc, primer de tot un canvi de dates, no? Ho comentàvem l'altre dia.
Sí, sí, la veritat, normalment el fem al mes de novembre, finals d'octubre, novembre, i ara quasi hem canviat d'any, també per qüestions de disponibilitat, per coses del propi departament, però bé, serà, com sempre, la festa de l'esport, ara en horari de tarda, a les 6 de la tarda, i jo crec que agradarà molt aquest any, que hi haurà, com sempre, sorpreses, però alguna sorpresa més.
Alguna pista, algun detall
de... Bé, hi ha coses que el de sempre, farem els reconeixements, evidentment els clubs podran fer els reconeixements als equips o a les persones, els esportistes que ho creguin. També hi haurà l'apartat de destacats, és evident, les dues sorpreses de cada any, que és el Premi Llevant i el Premi Forjador, un que serà la millor entitat i l'altre que és a la persona per que un reconeixement a tota una carrera esportiva. Altres anys, doncs, havíem incorporat vídeos, havíem també fet alguna actuació esportiva, recordo, hi havia hagut els que feien workout, i també l'any passat va haver algú que va venir amb bicicleta. Aquest any, doncs, hi ha una actuació, fem una actuació humorística, jo crec que agradarà molt, i per tant, doncs, tota aquella gent que vingui en aquesta festa, que és una festa tancada, al final són els 370 esportistes sempre fent curs, curs no, pot venir tothom, però estic segur que si hi haguessin més llocs en el teatre, s'omplenaria. I vaja, és com sempre un reconeixement a tots aquells esportistes, a totes aquelles entitats que porten el nom de Lloret allà on te van, que fan que sigui molt actiu l'esport aquí a Lloret, i és una festa que aquest any, doncs, en comptes de fer-se el novembre, la farem al gener.
I per què és important mantenir aquesta festa de reconeixement?
Jo penso que tothom, en els premis més importants, crec que és de justícia que aquelles entitats que fan promoció de l'esport d'alguna manera se'ls premi, perquè hi ha llocs on l'Ajuntament no podria arribar, hi ha esforços que fan ells, les pròpies entitats, que segurament l'Ajuntament no té la capacitat i no està pagat en diners a tot allò que estan fent, i també per aquella persona que té tot un reconeixement, i l'altre per als propis clubs. Jo crec que els clubs senten la necessitat també de reconèixer aquells esportistes dins del seu propi àmbit, que no tenen per què ser els millors, a vegades també són els que han fet un esforç més important o aquells que han millorat. I de l'altra part, per nosaltres, pel propi Ajuntament, doncs, poder dir aquest atleta o aquesta persona, pels seus mèrits o per aquells esforços, crec que està bé que de tant en tant ens diguem que ho fem bé, perquè ho fem bé. Hi ha atletes aquí a Lloret de Mar, i esportistes que tenen molt reconeixement arreu, i el primer reconeixement que han de rebre és el dels propis conciutadans i el del seu Ajuntament.
Doncs això serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al teatre, una gran festa que s'espera, com dèiem, molt concorreguda, només pels propis esportistes que ja omplen la sala. Joan Bernat, regidor d'Urbanisme i regidor d'Esports, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vuit i 23 del matí, canviem radicalment de tema perquè ens fem ressò ara que aquest divendres hi ha jornada de donació de sang aquí a Lloret. Les donacions es recolliran als llocs habituals, al Teatre Municipal, matí i tarda, i al Centre Cívic del Rieral, a la tarda, de 6:15 a 9:00.
La jornada arriba el darrer dia de la marató de donants de sang que s'està fent arreu de Catalunya, en què l'epidèmia de grip ha fet reduir l'afluència de persones. L'objectiu és assolir les 8.000 donacions per poder remuntar les reserves de sang, que han caigut un 25% a causa del canvi d'hàbits provocats per les festes de Nadal.
En l'actualitat hi ha sang per les necessitats dels malalts pels propers 4 dies, quan el nivell òptim són 10 dies.
La Marató de Donants de Sang de Catalunya és també l'inici d'una experiència pionera. Tots els donants rebran un missatge al mòbil quan la seva sang s'envia a un hospital per tractar un pacient.
El nou servei té com a objectiu millorar l'experiència de la donació, de manera que el donant tingui més informació del camí de la seva sang després de la donació.
Cal tenir en compte que, un cop feta la donació, la bossa de sang arriba al laboratori central del Banc de Sang i Teixits a Barcelona. Allà s'inicia el procés de fraccionament, que consisteix a dividir la sang en glòbuls vermells, plasma i plaquetes.
Un cop fetes les analítiques corresponents, els glòbuls vermells es conserven a 4 graus de temperatura durant un màxim de 42 dies. Quan un hospital demana la sang, aquesta s'envia amb un clar destinatari al pacient.
Un camí de la sang de vena a vena que ara també coneixerà el donant, que rebrà un SMS informant-lo que la seva sang, la seva donació, donació surt del banc per a ser transfosa a un pacient. Així es tancarà l'experiència de la donació.
Doncs en parlem amb Meritxell Casacuberta, del Banc de Sang i Teixits. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, volíem remarcar que hi ha donació aquest divendres i que és necessari que molta gent s'acosti a donar sang.
Sí, 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 és a Lloret, serà el divendres, exactament, com heu dit, el dia 19, i, bueno, de fet, estarà dins també de la Marató de Donació de Sang de Catalunya, com també heu comentat, i bueno, sí, animar la gent a que vingui a donar sang, més que res per totes les raons que heu dit. Sortim dels Nadals, estem en plena grip que està afectant a molta gent, i tot això ens fa baixar molt les donacions de sang aquests dies.
Per tant, es nota molt, aquests dos efectes?
Sí, sí, sí. Tal com heu comentat, ja les donacions de sang vam començar, o sigui, vam sortir del Nadal amb un 25% menys de donacions. Estàvem, tal com heu comentat, amb 4 dies de reserva. De fet, la Marató sempre es fa a principis de gener, la Marató a nivell de Catalunya sempre es fa a principis de gener, precisament per aquesta raó, perquè sí que és veritat, pels canvis d'hàbits de la gent, els Nadals, doncs, ja ens fan baixar les reserves. El que passa que aquest any ha sigut especialment més greu pel fet de que s'ha juntat amb la grip.
Uh-huh. I com animaríem a la gent, perquè sempre ho diem, no?, que no costa res realment donar sang.
No. De fet, també una altra cosa que ja heu comentat, l'experiència aquesta pionera del fet de que la gent rebrà els mòbils un cop la sang surti del banc de sang en destí a un malalt, rebrà un SMS avisant-lo, no?, de que la seva sang ha estat activada. Bueno, volem també que sigui una ajuda, no?, animar la gent a que vingui a donar sang, que veurà el cicle tancat amb el fet de que sabrà quan la seva sang serà transfosa. I, bueno, com sempre, sí, animar molt a la gent a que vingui a donar sang aquest divendres a Lloret. De fet, a Lloret també hem començat ara amb els instituts. Demà, precisament, vaig al Roca Grossa. Ells ens participaran en un dels projectes d'aprenentatge i servei del Banc de Sang, i això també ens fa molt contents, que la gent jove s'interessi per la donació de sang i vulgui participar amb nosaltres en aquest projecte.
Perquè cal ser major d'edat per donar sang, però està bé començar a conscienciar des de l'adolescència.
Sí. S'ha de ser major d'edat, s'ha de tindre els 18 anys, però ens agrada molt treballar amb els adolescents, evidentment. Ells seran els nostres relleus generacionals, i bueno, ens funciona molt bé. És un projecte que ja fa 10 anys que portem des del Banc de Sang. Aquí a Lloret hem tingut aquest any l'oportunitat de començar, i molt bé, ja dic, demà vaig al Roca Grossa a fer la formació, i bueno, molt bé.
Esperem que vagi molt bé el projecte aquí a Lloret també. Algú que hagi passat la grip aquestes festes pot donar sang amb normalitat?
S'ha d'esperar 15 dies un cop haver passat la grip. Precisament per això el tema de que ens baixa una mica les donacions, ja no només en les donacions dins dels hospitals, sinó amb les campanyes mòbils. Les campanyes mòbils, em refereixo, doncs, això, a cada dia estem amb una població diferent de Girona, bueno, de la resta de Catalunya, i bueno, hem notat una mancança pel tema aquest. Han d'esperar 15 dies.
15 dies des que van deixar de tenir la grip, diguéssim?
Exacte, sí. Uh-huh.
Doncs en prenem nota, també interessant dir-ho, perquè, com dèiem, aquest any hi ha molts afectats per aquesta grip que ha estat tan forta, però tot i així, si fa 15 dies que van deixar de tenir la grip, ja podran donar aquest divendres. No sé si cal afegir alguna altra cosa més que ens haguem deixat.
En principi, a veure, també a vegades la grip no ha sigut tan bé, ho dic per allò dels 15 dies, si tenen qualsevol dubte, poden anar també al centre o al teatre o al Rieral i demanar-ho amb el metge, eh? Vull dir, a la millor no han estat prenent antibiòtic, a la millor no han estat prenent ibuprofè i paracetamol, a la millor va ser vull dir que no tots els graus d'afectació de la grip han sigut iguals. Vull dir que si tenen dubtes, si ells es troben bé físicament, perquè ja han superat això, doncs ha passat almenys una setmaneta mínim, no?, poden anar a fer una consulta al metge i dir, escolta, mira, jo vaig tenir aquests símptomes, vaig estar amb febre o sense febre, puc donar sang o no? Vull dir que el metge acabarà de confirmar davant del dubte si realment deixaran donar sang. Vull dir que la millor va ser una grip que els ha afectat molt fort, i sí que poden donar sang. que davant el dubte també els animem a que abans vagin a preguntar al metge i a la millor sí que els deixa donar sang.
Doncs queda dit, i ja per acabar, que sempre ho remarquem, sobretot no anar amb dejú, que a vegades sembla com que les analítiques sí que s'ha d'anar amb dejú, aquí no,
No, és molt important haver esmorzat si es va a primera hora o després de dinar, o fins i tot si es va cap al migdia, menjar alguna coseta. Si fa molt que han esmorzat, nosaltres també allà els oferirem doncs, per menjar alguna cosa. És important haver menjat, sí.
Doncs queda dit. Meritxell Casacuberta, esperem que vagi molt bé la donació d'aquest divendres aquí a Lloret i moltes gràcies pels detalls. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I hem sentit ara els senyals horaris de 9:15. Seguim parlant d'un tema relacionat de l'epidèmia de grip. Ho fem amb Imma Morató, que és directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Dèiem que la grip aquest any ha vingut forta, ha vingut una mica abans del que és habitual i ha afectat a molta gent, no?
Sí, sí, la veritat és que ha afectat a força gent. Ara ja fa unes quantes setmanes que ja van declarar el nivell d'epidèmia. I sí, referent als altres anys ha vingut una miqueta abans, és més forta i com sempre hem de tenir precaució amb la gent gran i amb la gent amb patologies de base.
Es nota aquesta epidèmia en el cap de Lloret, d'aquí de la zona de Tossa, al comarcal de Blanes, es nota aquí a la zona?
Sí, es nota sobretot a l'àrea d'urgències, perquè a nivell hospitalari, perquè hi ha molta gent, hi ha molta més afluència de gent que va a l'hospital amb símptomes, i en els centres d'atenció primària també s'ha notat, perquè la gent evidentment consulta el seu metge o la seva infermera.
Una persona que té la grip, quan sap que s'ha acabat la malaltia? Perquè els efectes a vegades s'allarguen en el temps, no? El constipat s'allarga.
Sí, mireu, en l'època aquesta de la grip, no? Que és del novembre aproximadament fins al març, no només hi ha la grip, hi ha moltes infeccions víriques que donen quadres respiratoris, val? Per tant, no tot és grip. Això per començar. Però és veritat que un pot saber que està curat quan realment ha millorat el seu estat general, ja no té febre, evidentment això és un factor important, i ja no es tossega tant. Per tant, quan una persona ha deixat de tenir febre, fa ja 48 hores que no té febre, el seu estat general ha millorat, no té els dolors ossis o musculars que caracteritza la grip, es pot dir ja que està en fase de curació.
Doncs també és bo saber-ho. I què recomana una persona que nota símptomes que poden ser de la grip?
Aviam, els símptomes de la grip són bastant clars, que és una afectació que és sobtada. Una persona està bé i l'endemà està doncs, amb febre molt alta, normalment comença amb febre alta de cop, 38,5, 39, dolors musculars i ossis, mal de cap i tos seca. Això és una grip. Val? I és molt característic això, que és molt sobtat, que és un inici molt sobtat. Després hi ha moltes altres afeccions víriques que abans són més amb més tos, amb més mocs, amb febre, amb febreta, però l'important és això, reconèixer els símptomes de la grip, que és un procés que et ve de cop i volta, amb 48 hores, febre alta, dolor muscular, mal de coll i mal de cap. Quan té aquests símptomes, què s'ha de fer? Si ets una persona jove, sense cap malaltia de base, poca cosa hi ha a fer, quedar-se a casa per evitar, evidentment, estendre la malaltia, fer cures bàsiques com prendre molts líquids, perquè amb la febre sempre hi ha una certa tendència a la deshidratació, menjar poc i sovint, i prendre analgèsics. I no res més. Els antibiòtics estan contraindicats amb la grip, no s'han de donar excepte en situacions molt especials de sobreinfeccions, però no és el tractament de la grip. És líquids, repòs i antitèrmics.
Sobretot el tema antibiòtics només si ho diu el metge, no?
Només si ho diu el metge i només en comptades ocasions, perquè ja us ho dic, està contraindicat i encara pot perjudicar més l'aparició d'altres malalties que poden ser potencial més greus. Per tant, l'antibiòtic només l'hauria de prescriure un metge sempre i quan hi hagin símptomes que allò s'hauria infectat, però si no, només antitèrmics, líquids i repòs. És important el repòs amb les malalties virals, perquè dona molta afectació muscular i ens és important aquest repòs relatiu. No cal que estiguin allitats la gent, però evidentment estar per casa, tranquils. No.
I hi ha dades dels casos que s'estan tractant aquests dies al CAP?
Sí, us puc donar dades de diagnòstics recollits, o sigui, diagnòstics certs. En aquests moments estem declarant unes 60... entre 40 i 60 grips setmanals amb tota l'àrea bàsica, Lloret, Tossa, unes, entre 40 i 60 grips setmanals. I és això, que ja és el que toca quan hi ha una fase epidèmica.
Els que de moment ens hem salvat d'aquesta epidèmia, podem estar tranquils o encara fins quan tenim temps de caure?
Home, encara podríem agafar la grip. Pensa que quan una persona agafa la grip, la pot transmetre als altres, hi ha un període d'incubació al voltant d'una setmana aproximadament, vull dir que si heu estat en contacte potser encara tardareu, però normalment el pic de la grip comença a baixar probablement a meitats de febrer. Fins a meitat de febrer estem encara susceptibles d'agafar una grip.
Estem amb risc,
Amb risc.
Ens haurem de creuar els dits als que hem sortit indemnes, que la veritat que aquest any poquets, Déu-n'hi-do, sí, l'afectació que hi ha hagut.
Però bueno, ja us ho dic, no tot és grip. Vull dir, hem de tenir molt clar que a l'hivern també hi ha moltes infeccions virals que donen quadres similars a la grip, però que els hem de tractar igual, Antitèrmics, líquids i un reforç relatiu.
Doncs també en prenem nota de tots aquests detalls i ser meticulosos a l'hora de diagnosticar.
Sí, és important ser acurat amb el diagnòstic. També és important que la gent sigui conscient del seu procés, que si té un procés gripal, doncs hi ha una sèrie d'activitats que potser no podrà fer, potser es troba relativament bé, doncs no cal sortir al carrer, no anem al cinema, no fem coses que puguin expandir la malaltia. Hem de ser curosos quan tossim, sempre amb protecció, i la gent de risc vacunar-se. La gent de risc, els majors de 60 anys o la gent que tingui malalties importants, diabetes complicades, cardiopaties isquèmiques, malalties pulmonars, aquesta gent vacunar-se. Deixar de fumar els que encara quedin fumadors és molt important i no res més.
Doncs Imma Morató, directora de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa, moltíssimes gràcies per tots aquests...
Sí. Escolta una cosa, ara que estic aquí,
i tant,
deixeu un minutet per fer un comentari.
I tant.
Mireu, a l'equip de treball social de l'àrea bàsica de Lloret Tossa obrirà un espai per espai cuidador, que se'n diu, per donar informació a totes aquelles persones que són cuidadors de persones grans, o els fills, o els cuidadors. És un espai, és unes xerrades que faran el darrer dimecres de cada mes, de 3:30 a 5 aproximadament, i és per donar informació sobre recursos, sobre processos, com interactuar amb les persones grans, què fer en determinades situacions, que penso que pot ser molt important i és molt interessant. I animo la gent que estigui en aquesta situació, que sigui un cuidador de persones grans o malalts crònics, que puguin demanar informació. I es farà els darrers dimecres de cada mes. Quan, a partir d'aquest dimecres.
Quan parlem de cuidador, ens referim a, per exemple, a cuidar un malalt de la família, no una persona professional,
O també una persona professional que es dediqui a ser el cuidador d'algú. O sigui, l'hem anomenat espai cuidador. Són aquelles persones que tenen al seu càrrec gent gran o gent amb problemàtica crònica severa. Habitualment són els familiars, però pot haver-hi algun cuidador professional, però que pensi que pot necessitar algun suport més, alguna informació més, estem oberts a donar-los aquest suport.
Entenem que és un servei gratuït?
Sí.
I simplement cal venir, on es fa, on està ubicat?
A Lloret Centre, a l'àrea d'educació de Lloret Centre, a la sala que tenim a baix, i aquests petits espais dels cuidadors està a càrrec de les treballadores socials. Elles, a part de fer tota la informació que ens puguin donar sobre temes socials, també hi haurà algú que ens tindrà a fer alguna xerradeta sobre temes d'alimentació, de suport psicològic, del tracte a aquests pacients. Penso que pot ser molt interessant i entre tots podrem treure un gran profit d'aquest espai.
Doncs ho recollim també. Moltíssimes gràcies per informar-nos-en. Ens en farem el ressò pertinent. Com deia Imma Morató, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls, totes aquestes respostes tan acurades i tan interessants. Sí. Molt bon dia.
Jo aprofito, sobretot, davant de qualsevol dubte, truqueu al 061. És important, sobretot als vespres, teniu algun dubte de salut, perquè a vegades col·lapsem hospitals, potser per gent que potser no caldria que anessin a un hospital amb un quadre de grip, doncs poden venir perfectament a l'atenció primària. Per tant, davant d'un dubte, home, què fan? Et vaig a l'hospital, vaig al CAP, truqueu al 061 i us poden ajudar.
Doncs també important de deixar-ho clar.
Sí, important, pensem-ho tots. Val?
Molt bé, doncs Imma, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I amb totes aquestes informacions arribem a 3 quarts menys 5 de 9. És un bon moment per saludar en Miquel Bernis per conèixer tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts estarà sobretot marcat per la pujada de temperatures que notarem respecte a dies anteriors. Avui màximes que superaran els 15 graus al migdia i, per tant, l'ambient molt més càlid i agradable que no pas el del cap de setmana o el d'ahir dilluns. En una jornada en què el sol predominarà, bàsicament amb pocs núvols, i en què en moltes comarques no gaire, la selva marítima bufarà el vent de ponent de forma bastant destacable. Esperem que els dies vinents no siguin tan càlids com avui, però que en general el centre de la setmana es mantingui un ambient bastant confortable, com a molt amb un parell de graus menys respecte als valors d'avui. També de nit, en general, l'ambient serà poc fred els pròxims dies. Estem a l'espera d'un canvi de temps que arribarà sobretot entre divendres i dissabte. De moment, de cara a demà i dijous, ja hi haurà més estones de cel mig ennuvolat. Això farà també que la temperatura baixi al migdia, però si arriba a ploure la nit de dimecres a dijous, en tot cas serien molt poques gotes. Sí que és molt més probable que plogui la nit de divendres a dissabte, amb un altre front que en aquest cas sí que sembla clar que ha d'haver-hi més possibilitats que ens deixi pluges destacables en moltes comarques de Girona i nevades en molts sectors del Pirineu, fins i tot a cotes baixes de sectors del Pirineu i Prepirineu. Això passarà a l'inici del cap de setmana. Per tant, un dissabte que es preveu molt més fred, molt més hivernal, tot i que després, diumenge i dilluns, les temperatures tornarien a pujar.
Moltes gràcies, Miquel. Afegir que ara mateix tenim 3 graus segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que des de la caserna de la policia local ens marca que la humitat està al 92%, i atenció perquè la sensació tèrmica ha baixat a 1 grau.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui dimarts 16 de gener el protagonisme és clarament pel cas Palau. Ho veiem reflectit així en el Punt Avui i el Diari de Girona, que destaquen presó per Millet i els Montull i multa de 6,6 milions d'euros a Convergència Democràtica. L'Audiència de Barcelona condemna a 9 i 7 anys els màxims responsables de l'espoli del Palau de la Música. L'extresorer de Convergència està condemnat per haver cobrat comissions il·lícites de Ferrovial a través de la institució. I Artur Mas nega cap irregularitat en l'adjudicació d'obres, mentre que el PDeCAT se'n desmarca. En el Punt hi ha una imatge de Fèlix Millet i un altre de Jordi i Gemma Montull ahir després de conèixer la sentència al Palau de Justícia de Barcelona. I en el cas del Diari de Girona hi apareixen els quatre principals protagonistes. D'una banda, Fèlix Millet, expresident del Palau de la Música, condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó i a una multa de 4,1 milions d'euros. Jordi Montull, director general del Palau, 7 anys i 6 mesos de presó, multa de 2,9 milions. Gemma Montull, responsable financera del Palau, 4 anys i 6 mesos de presó, 2,6 milions d'euros. I Daniel Osàcar, tresorer de Convergència i gerent de la Fundació CatDem, 4 anys i 5 mesos de presó, 3,7 milions d'euros de multa. D'altra banda, els lletrats del Parlament rebutgen que Puigdemont sigui investit des de Brussel·les. També ho diuen el Diari de Girona i el Punt, que afegeixen que la investidura ha de ser presencial. Per la seva banda, Mariano Rajoy avisa que el 155 seguirà en vigor si no hi ha investidura i l'expresident li exigeix que respecti el resultat. Per tant, segueix la pugna per veure com acabarà finalment la situació al Parlament. Més notícies. Cistella i Navata xifren en 3,2 milions d'euros els desperfectes pel tornado. Un esquiador mor a Masella en xocar amb un arbre a les pistes senyalitzades. Tenia 67 anys. D'altra banda, un noi de 35 anys va morir a Baqueira i Baret, fora pistes. I una última notícia que trobem als dos rotatius és que un encaputxat assalta una casa als Hostalets d'en Bas. El lladre deixa lligades dues dones grans després d'agredir-ne una altra amb un pal i s'endú un botí de 300 euros.
La resta de titulars que trobem a la premsa escrita de caire generalista és un sol tema, un monotemàtic, un fil conductor que passa per Convergència Democràtica de Catalunya, condemnada a tornar 6,6 milions d'euros pel cas Palau. Per exemple, El País titula "El partit de Puigdemont i Mas va cobrar comissions il·legals". El periòdico llegim l'epitafi de Convergència Democràtica de Catalunya. La Razón titula "Convergència ens roba". El diari Ara, Convergència Democràtica de Catalunya condemnada. L'ABC, les comissions sepulten el partit que ha trencat Catalunya en dos. El Mundo, condemnen l'entramat delictiu que finançava el nacionalisme. I finalment, La Vanguardia, també en el mateix sentit, el Tribunal del cas Palau condemna Convergència Democràtica de Catalunya per finançament irregular.
Quan són 9:15, repassem altres notícies del dia. Mitsubishi, Panasonic i la Tagliatella traslladen també la seu social fora de Catalunya i ja són més de 3.200 les empreses que han canviat el domicili fiscal des de l'1 d'octubre. En l'àmbit dels successos, ratificada la condemna a una mare per calumniar una mestra en un xat de pares, a WhatsApp. 7 morts ofegats quan una patera s'ha encallat a Lanzarote. 2 dones mortes en una allau humana a la frontera de Ceuta. Atenció a aquesta notícia que crida molt l'atenció. Han detingut una parella que tenia 13 fills encadenats i desnodrits a Califòrnia. Els pares han ingressat a la presó i els fills, d'entre 2 i 29 anys, estan en un hospital. 14 noies segrestades per Boko Haram diuen en un vídeo que no pensen tornar a casa. I en plana cultural, dues notícies. Llúcia Ramis guanya el Premi Anagrama de novel·la en català per Les possessions, una història sobre corrupció amb una protagonista que es retroba amb la seva família a Palma. I ha mort de manera sobtada la cantant de The Cranberries, Dolores O'Riordan.
Els diaris parlen de Lloret.
Ho dèiem avui en portada. Arriba a judici el cas dels incidents del 2011 a Lloret. Una vintena de sospitosos s'asseuen avui al banc dels acusats. Alguns són fugitius de la justícia. I la xifra que destaca és 6 anys de presó com a màxim. És el que demanen tant el fiscal com l'acusació particular per la vintena d'acusats. Podeu llegir la notícia a la pàgina 35 del diari El Punt o a la 16 del diari de Girona. I d'altra banda, en El Punt avui, a pàgina 30, hi llegim que el Consell Comarcal de la Selva incorpora un total de 22 treballadors que faran tasques forestals i assistència domiciliària o administrativa en el marc del programa Treball i Formació.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, passant ara 3 minuts de 9:15 i ens preguntem què és la intel·ligència emocional. Se la pot definir com la capacitat de reconèixer els nostres sentiments i el dels altres, de motivar-nos i gestionar correctament les nostres emocions.
També es considera intel·ligència emocional l'habilitat per percebre emocions i generar-les per tal que facilitin el pensament, així com el creixement emocional i també intel·lectual.
Doncs haurem de veure si la psicòloga Esther Mas està d'acord o no amb aquestes definicions. Ho explicarà en la conferència que ofereix aquest 18 de gener a la biblioteca. Serà dijous, en el marc dels Dijous de l'Aurora, organitzat per l'associació L'Aurora, i començarà a les 7 de la tarda amb una xerrada oberta a tothom. En parlem amb Esther Mas. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs fèiem algunes definicions d'intel·ligència emocional, però com a psicòloga, com s'explicaria?
Mira, jo he pensat la xerrada una mica parlant de d'on prové aquest concepte d'intel·ligència emocional, com és que partim del concepte clàssic de la intel·ligència, no?, que és poder pensar més en lògica matemàtica o intel·ligència verbal, hem arribat a parlar ara d'intel·ligència emocional. I faig una mica d'història parlant de la teoria de les intel·ligències múltiples per arribar a la situació actual d'aquest terme. Però sobretot el que a mi m'agrada més és no fer una xerrada teòrica, no? sinó que he pensat de posar-ho a la pràctica, de que les persones que vinguin puguin participar. És una xerrada que està plena d'exercicis pràctics i que sobretot el que jo vull que s'emporti la gent que vingui és la vivència de què és la intel·ligència emocional, que ho experimentin en la seva pròpia persona.
Uh-huh. I, per exemple, algun tipus d'exercici d'aquests pràctics que es faran?
Sí, mira, per exemple, com la intel·ligència emocional, heu dit molt bé, no?, que és la intel·ligència emocional, però es desglosa en dues parts, que seria la intel·ligència intrapersonal, que és a dir, amb mi mateix, com em sento, i la interpersonal, és a dir, com em relaciono. Doncs he pensat exercicis que vagin en els dos sentits. Per exemple, exercicis per treballar la nostra autoestima, per treballar com gestiono les emocions, com està la meva motivació, i també com em relaciono, si sóc capaç de tenir relacions cordials i bones amb els altres, quines habilitats de comunicació tinc. Amb aquests dos sentits es desenvoluparan els exercicis. A part de que també he pensat que estaria bé, no?, que sapiguéssim quin és el nostre grau d'intel·ligència emocional i de que ho fem a través d'un test psicològic perquè cada persona que vingui pugui valorar si té o no intel·ligència emocional.
En aquest sentit, una persona la té o no la té, o es pot aprendre a gestionar?
Es pot aprendre al llarg de la vida. Pensa que les persones som, tenim habilitats i tenim capacitats. Evidentment que depèn molt de la nostra infància, de la nostra criança, de la nostra família, però en qualsevol moment de la nostra vida podem adquirir habilitats. I si vosaltres veieu, busqueu per internet intel·ligència emocional, gestió emocional, veureu que hi ha quantitat de cursos, quantitat de xerrades, quantitat de tallers, no?, que es fan a Lloret, a Girona, a qualsevol ciutat i poble, perquè és una habilitat, és a dir, no és un tret de la persona inamovible, sinó que és una habilitat que es pot aprendre i que es pot gestionar.
És bo saber-ho. Hi ha algun perfil de públic a qui creus que pot interessar més la xerrada?
En principi, aquestes xerrades a l'Aurora estan obertes a tothom. Jo penso que realment qualsevol persona que li interessi créixer com a persona, que tingui una inquietud i una curiositat pel món que li envolta, que vulgui realment saber una mica més, no?, d'ella mateixa i dels altres, pot venir. Jo convido tothom i penso que pot ser interessant per a totes les persones.
Doncs Esther Mas, com a psicòloga ponent d'aquesta xerrada, de xerrada pràctica, per dir-ho d'alguna manera, de dijous, esperem que vagi molt bé i agraïm moltíssim haver-ho compartit amb tots els nostres oients. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
I seguim avançant, ara falten 8 minuts per les 9 del matí i ens fem ressò que aquest dilluns s'ha fet una reunió per preparar la trobada de delegats d'alumnes de segon de secundària de tota la comarca de la Selva. Una reunió en què hi assistiran 22 estudiants lloretencs del Coll i Rodés, del Rocagrossa i de la Immaculada Concepció. I serà el dia 9 de febrer a Sils. En volem parlar d'aquesta trobada organitzada pel Consell Comarcal amb la col·laboració, entre altres, del Puntet, amb el tècnic de l'Oficina Jove de la Selva, que és Amadeu Breva. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Doncs, bàsicament, l'objectiu es resum en poder oferir als joves habilitats i una formació adreçada a aquests que fan la funció de delegats i puguin, doncs, aprendre tècniques socials, comunicatives, assertives, per tal de desenvolupar la seva feina com a representants dels alumnes a l'institut.
Perquè quin seria el paper important d'un delegat o delegada?
Bé, això és un tema que defineix principalment cada institut. És cert que amb la trobada que vam fer l'any passat, doncs es va detectar que realment el paper que juga un delegat és molt menys important del que hauria de tenir. Nosaltres considerem que un delegat hauria de ser un interlocutor entre els alumnes i els mestres i hauria de fomentar, doncs, la participació dels joves en diferents activitats de l'institut. I, per tant, és un rol que creiem que haurien de començar a assumir.
En aquest sentit, quin perfil creus que haurien de tenir un delegat?
Bueno, bàsicament, un delegat ha de ser una persona que tingui capacitats i habilitats comunicatives, que sàpiga escoltar a tothom, ser una persona objectiva i sobretot molt empàtica per poder, doncs, conèixer les dificultats de l'alumnat, poder interactuar amb ell i després, doncs, sàpiga-ho traslladar tot això en els professors i al claustre en general.
I quants alumnes, dèiem que n'hi haurà 22 de Lloret, quants n'hi haurà en total, o més o menys? No sé si tens la dada.
Mira, encara estem en el procés d'inscripció, però jo crec que rondarem la vuitantena d'alumnes. L'any passat van ser 83, amb un total de 12 instituts, i aquest any estem amb les mateixes xifres. Tenim 11 instituts inscrits, i ara estem en el procés de rebre les inscripcions i segurament seran pel vols de 80 alumnes.
I per què de segon de secundària?
Doncs bé, bàsicament considerem que els de primer d'ESO doncs encara són petits, estan en el primer curs de l'institut i potser no coneixen tant el funcionament de l'institut. I aleshores doncs el següent curs, que ja és el segon d'ESO, i això els permet, doncs, aquesta formació que se'ls ofereix en aquesta jornada, doncs, tenir 3 anys més per poder-la exercir. De manera que els hi quedi tot el curs de segon, tercer i quart d'ESO per fer les seves funcions de delegat.
Uh-huh. I sabem que hi ha tallers, que faran una sèrie de tallers en aquesta jornada, més o menys en què consistiran?
Bueno, doncs bàsicament són 4 tallers. Els alumnes de segon d'ESO es dividiran en petits grups i aniran rodant a fer aquests diferents tallers i principalment doncs és això, treballant habilitats comunicatives, de resolució de conflictes, d'aprenentatge d'empatia, i també doncs es fa una dinàmica inicial de coneixement, perquè com que són alumnes de diferents instituts, doncs el que fem és barrejar-los entre ells, i sí que hi ha una primera dinàmica d'uns 20-25 minuts on faran dinàmiques de coneixença per tal doncs que després la jornada doncs pugui funcionar correctament.
I no sé si és un objectiu també, però és bo que alumnes de diferents instituts es coneguin entre si quan tenen la mateixa funció de delegat?
Nosaltres considerem que sí. L'objectiu principal que et comentava al principi és la formació, però no deixa de ser important doncs aquest espai de coneixença i d'interrelació entre alumnes. Tot i que van a instituts diferents, molts d'ells segurament doncs es deuen conèixer perquè són de pobles veïns, o en el cas de Lloret doncs són del mateix municipi, i per tant considerem que el treball en xarxa i la connexió i la interrelació entre ells els pot afavorir doncs per més endavant doncs realitzar altres projectes i conèixer doncs més persones.
Uh-huh. Doncs Amadeu Breva, esperem que vagi molt bé aquesta trobada que, com dèiem, es farà el 9 de febrer a Sils amb 22 estudiants de Lloret. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio i que vagi molt bé. Bon dia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tres minuts i seran les 9 del matí. Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 16 de gener, en què hem començat parlant amb el regidor d'Urbanisme i d'Esports, Joan Bernat, i ho hem fet pels dos temes. D'una banda, hem parlat del camí antic de Tossa a l'alçada de l'hotel Moremar, que està tallat a causa d'unes obres que duraran, com a màxim ha dit, 15 dies. Són unes obres petites, però que afecten els veïns de les urbanitzacions de la Mongoda, la Tortuga i la Llevantina, que han d'entrar pel camí de Calacanyelles, i els ha demanat paciència. D'altra banda, ens ha explicat que aquest diumenge se celebra la Festa de l'Esport Lloretenc, on es fa un reconeixement als esportistes de la vila i on s'entreguen el Premi Forjador de l'Esport i Premi Llevant a una persona i a una entitat que durant l'últim any doncs, han fet alguna tasca o per una llarga trajectòria en el sector dels esports. Ha dit Joan Bernat que és important aquesta festa per reconèixer tota la bona feina que s'està fent en l'àmbit esportiu a Lloret de Mar. També ens hem fet ressò de la campanya de donació de sang que es fa aquest divendres aquí a Lloret, que s'inclou dins la marató que s'està fent arreu de Catalunya, perquè les festes de Nadal i l'epidèmia de grip han fet baixar moltíssim les donacions. Ara mateix només hi ha estoc per 4 dies i el nivell òptim seria per 10 dies, per tant es fa una crida a tothom que vagin a donar sang aquest diumenge, aquest divendres, volem dir, al Teatre Matí Tarda, al Centre Cívic del Rieral, a la tarda. Amb Imma Morató, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa, hem parlat d'aquesta epidèmia de grip que afecta a tantíssima gent aquests dies, fins a mitjans febrer encara pot afectar, i també ens ha explicat que aquest dimecres s'inaugura l'Espai dels Cuidadors, on persones que tinguin aquesta tasca de cuidadors de familiars o de coneguts o fins i tot professionals que s'hi dediquin, doncs podran anar a xerrades cada dimecres a la tarda per conèixer més temes relacionats amb tot això. També hem parlat amb Esther Mas, que aquest dijous fa una xerrada com a psicòloga en els Dijous de l'Aurora sobre la intel·ligència emocional, i acabem de parlar ara mateix amb Amadeu Breva sobre aquesta trobada de delegats de la comarca de la Selva, de segon d'ESO, que posaran en comú les seves experiències i coneixeran què han de fer per desenvolupar bé aquesta tasca. I acabem recordant-vos que avui comença el judici pels disturbis del 2011 aquí a Lloret de Mar amb una vintena d'acusats. Moltíssimes gràcies per la confiança. Tornem de a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.